en ruta. Aquí, a la caravana de Ràdio Estel.
Vinga, va, gairebé 10 minuts que passen de les 5 de la tarda. Moment per endinsar-nos de ple en una nova lectura en ruta a la nostra caravana. I avui ens acompanya l'escriptora Núria Prades per presentar-nos la seva novel·la La vida secreta de Sílvia Nolan, de la mà de l'editorial Columna, un llibre ple de secrets familiars, d'amor, de reconciliació, que té com a punt de partida la mort de l'escriptora de fama internacional Sílvia Nolan a la ciutat americana de Nova York l'any 64. A partir d'aquí, la seva filla, la Idàlia, emprendrà un viatge a París en busca de respostes a unes cartes d'amor apassionades que tenia la seva mare guardades en una capsa. Qui era Cecília Ibars? Quin passat tenia Sílvia Nolan? Per respondre a totes aquestes preguntes i moltes d'altres, ja tenim amb nosaltres a l'escriptora d'aquesta novel·la. Núria Prades, molt bona tarda.
Bona tarda.
Núria, que aquesta música que hem posat no és casual. No és casual. Aquesta música la podríem tranquil·lament escoltant, llegint el llibre, quan la protagonista va a Barcelona, i en el Liceu s'hi està interpretant precisament aquesta òpera.
Exactament.
Abans d'entrar de ple en aquesta novel·la, que de seguida en parlem de tota aquesta història, de per què escrius una novel·la i per què t'inspires en aquesta història... Premi Carlemany 2012 per l'obra Sota el mateix cel. Premi Ramon Llull el 2020 amb la novel·la Tota una vida per recordar. I per si fos poc, novel·les traduïdes a més de 8 llengües.
Sí.
Tot això impressiona, dit així?
És que tot això passa en bastants anys. Aleshores, doncs ja no et deixes impressionar gaire, no? És una mica el que et va donant la carrera i el que et va donant una mica l'experiència, no?
També recordem que vas iniciar-te al món de l'escriptura... quan estaves a professora de secundària.
I vaig iniciar-me amb literatura infantil i juvenil, suposo que pel contacte que tenia, era el més directe que tenia, no?, la vida que feia. I continuo amb la literatura juvenil, no la deixo perquè per mi és vida.
Que està menys tinguda la literatura juvenil?
I tant, ho està. A mi m'han arribat a dir, bueno, vas començar amb la literatura juvenil i ara que ja en saps una mica fas adults, no? I penso, no és exactament això, eh?
Que bèstia.
Sí. Ens hem hagut d'escoltar de tot, però no solament és això, és una literatura sense gaire crítica, és una literatura sense gaires espais on donar-se a conèixer, vull dir, sí, és realment, hi ha molta feina a fer amb la literatura juvenil, infantil i juvenil.
Ara estàvem escoltant aquesta òpera, que mira, en moments de tensió, a mi m'agrada molt escoltar òpera precisament per relaxar-me. Com s'inspira Núria Prades per escriure?
Doncs de moltes diverses maneres. Per exemple, en aquesta novel·la, La vida secreta de Sílvia Nolan, va ser xocar frontalment amb la figura de l'Anna Maria Martínez Sagi, periodista, poeta de la República, dona oblidada com tantes altres, no? I pensar que era una novel·la ella sola. Però aleshores em van agafar moltes ganes, doncs, de parlar de les dones, de les primeres periodistes de la República, i a partir d'aquí, mica a mica, vas fent la trama, les trames, això d'aquesta doble trama, anys 60, anys 30, doncs va venir després, els personatges, vas vestint aquesta primera impressió que et fa, no?, aquesta primera xispeta.
Precisament aquesta novel·la editada per Columna, La vida secreta de Sílvia Nolan, la descrius com un gran homenatge, ara ens ho deies, a les dones que durant la República van apostar per un feminisme alliberador.
Sí, dones injustament oblidades, dones que, clar, van viure aquella època amb tota l'empenta que va donar la República, aquests aires de llibertat, aquests nous aromes, no?, però que després es van veure aturades per la pròpia història, la guerra civil, la diàspora, l'exili, i aleshores, ella, l'Anna Maria Martínez Sagi, la Irene Polo, totes són dones que, evidentment, van veure truncat el seu futur i que no se n'ha parlat més i ni se'ls ha fet cap mena de justícia.
A mi em cridava molt l'atenció això del feminisme alliberador. Ja saps que els darrers anys estem en ple procés feminisme, com havia de passar, si no havia passat abans, que potser hagués valgut la pena, però calen més històries d'amor explicades per dones i protagonitzades per dones?
persones.
Sempre calen, eh? I jo penso que és una font inacabable d'històries, precisament perquè aquestes dones, si parlem del feminisme d'avui en dia, ens hem de remetre a aquestes dones. Aquestes dones van obrir portes. Aleshores, cal que nosaltres, a través de les novel·les, dels estudis, dels assaigs, a través de la gent que té poder per recordar-les, doncs trenquem aquests silencis, perquè són del tot injustificats ara.
Abans ho dèiem, que el 2020 es guanyà el Premi Ramon Llull amb la novel·la Tota una vida per recordar. Té algun punt en comú amb aquesta vida secreta de Sílvia Nolan?
Les dones. En aquest cas són unes dones que en plena república lluiten per equiparar-se els homes als companys periodistes i per ser periodistes de ple dret, per dir-ho d'alguna manera. I amb Tota una vida per recordar és una noia que vol ser animadora a Disney. I que el primer que li diuen quan arriba a Los Angeles és no n'hi ha pas de dones animadores, no sé què has vingut a fer, no? I realment va costar molt que n'hi haguessin, eh?
Ara sí, entrem de ple en la lectura, perquè com dèiem al principi, la història comença amb la mort de la Sílvia, una escriptora d'èxit, i l'entrega a la filla, la Idàlia, d'una capsa amb unes cartes íntimes de la mare, un secret que ella cercarà i que de moment ho deixem aquí perquè val molt la pena llegir l'obra que avui estem comentant. Què ens pots explicar d'aquests dos personatges principals?
Bueno, no sé si són els personatges principals, potser sí, jo penso que és una novel·la molt coral, no? Que es van incorporant els altres personatges, que els van... Com de fet és una recerca, és la recerca que fa la Idàlia de la vida secreta de la seva mare, que curiosament li arriba a mans quan ella, la mare, li dona... Li fa vinents o li fa propers o l'empenya que busqui aquests secrets, la resposta a aquests secrets quan es mor, no? Aleshores, doncs, mica en mica es van incorporant altres personatges que comparteixen protagonisme. Jo penso que sí, de fet, cadascun d'ells jo crec que protagonitza coses diferents, no? Per una banda, les periodistes republicanes, però la Idàlia també és, en els anys 60, aquesta noia que ha crescut a l'ombra de la seva mare, una dona potentíssima, una gran escriptora i tal. Doncs també en aquesta recerca de la vida secreta de la seva mare s'anirà buscant a ella mateixa. És a dir, que tots comparteixen un cert protagonisme.
Per tant, més que en una novel·la d'investigació, de buscar coses, secrets amagats, és una història de relacions i de relacions amoroses entre mare i filla, no?
Sí, és una novel·la que parla de molts tipus d'amor, perquè quan diem, oi, és una novel·la d'amor, uf, una novel·la romàntica, en absolut. Sí que hi ha una història romàntica, però també hi ha l'amor mare-filla, un amor, doncs, de dependència, de la dona a l'home. Hi ha diversos tipus, l'amor de l'amistat entre aquests personatges que són periodistes, és a dir...
Hi ha un amor una mica prohibit, no?, pel mig.
Sí, sí. Hi ha un amor, doncs, que en aquella època tampoc és gaire benvingut, és a dir... Jo crec que sense proposar-m'ho, clar, com aquests personatges es van enriquint, jo sempre dic que intento retratar persones més que personatges, i les persones sentim coses, ens esplaiem en tots aquests tipus d'amor al llarg de la nostra vida. Anem trobant tots els amors aquests, no? L'amor de filla, l'amor de pare, l'amor de... els que siguin. I aquests personatges també jo crec que fan el mateix.
A les teves notes d'autora hi ha una frase del llibre que m'ha cridat molt l'atenció, que diu: sovint he sentit a dir que les novel·les sempre van a l'encontre de l'autor. És com si els autors xoquéssim amb les històries i ens hi deixéssim seduir. No sé si sempre és així.
No sempre, eh? A vegades has d'anar a buscar-la una mica més. En aquest cas jo crec que sí, que veia, com he dit abans, aquest personatge em va seduir moltíssim i gairebé vaig xocar amb ell, no?
Per tant, a tu t'ha passat, amb aquesta
novel·la? Sí, 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 m'ha passat. Altres vegades, amb Tota una vida també, en aquell cas va ser la meva filla, que és animadora, que em va parlar una mica de la història de l'animació femenina i tal, i també vaig xocar contra la història. Hi ha hagut vegades, doncs, que has de rascar una mica més i has de a buscar i potser comences per una via però acabes escrivint una cosa que no és ben bé allò que havies pensat. És dir, que la manera d'escriure no té una sola interpretació. No sempre escrivim o escrivim allò de la mateixa manera, ens ho trobem de la mateixa manera, però a mi m'encanta aquestes històries amb les que xoco, estan molt vives.
A vegades, Núria, per no dir sovint, els lectors gaudim molt d'una novel·la i oblidem que allò ha tingut un procés llarguíssim, complicat, feixuc, a vegades també, no? Clar, ara ens parlaves de la història de l'animació, de la història del feminisme, de la història de la república. Suposo que hi ha hagut una feinada de cerca i de recerca important,
Sí, sempre dedico els primers mesos de feina a la documentació, perquè no és que escrigui novel·les històriques, però evidentment estan ambientades en un context històric. Si tu vols parlar de periodistes de la república, has de llegir tot el que et caia a les mans sobre periodistes de la república, i per sort hi ha coses molt bones i assajos molt bons, i dedico aquests primers mesos a això, a ambientar-me, perquè penso que els novel·listes ficcionem, però no hem de mentir en aquelles coses que ja no formen part de la ficció, sinó de la història, no? Ens hem d'assabentar bé de tot això.
Ara que em deies, els novel·listes ficcionem, sí, però jo crec que sempre hi ha alguna mena d'empremta dins les vostres novel·les, no? Què hi ha de Núria Prades dins d'un llibre com aquest?
A mi, doncs, hi ha gent que em coneix que diu que moltes coses jo no les sé veure tant. Sí, suposo que d'això se n'adonen més els altres, no? Suposo que és molt difícil que la mirada que cadascú té, la mirada sobre el món, la manera de veure el món, doncs, canviï, no?, amb una història que et surt tant de dins. I suposo que si anem buscant amb diverses novel·les de cada autor, en aquest cas meves, doncs anem trobant aquesta mirada. Jo crec que sóc una persona molt sensible, molt sentimental també, i que això, clar, evidentment s'ha de veure. No ho dec poder dissimular, però jo no me n'adono gaire, per sort.
Tot just pujaves a la caravana de Ràdio Estel i et comentava, Núria, si ja havies presentat el llibre, i m'has dit... Sí, i tant que l'he presentat.
Sí, han sigut 3 setmanes intenses, perquè va sortir el 9 de novembre i aleshores va ser pam-pam. Jo volia, abans de Nadal, presentar-lo a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. Ho he aconseguit, amb diversos èxits de crítica i públic, oi? Però ho he aconseguit, jo estava allà. I crec que els llibres, doncs, és molt complicat avui en dia. Els hem d'empènyer, els hem d'acompanyar, com diu un bon amic meu, el Martí Gironell. Els llibres els hem d'acompanyar. I doncs l'hem acompanyat, però no hem pogut. Suposo. I encara vindran més coses, suposo.
Suposo que la felicitat extrema d'un escriptor és quan veu publicada la seva novel·la, però tot just després és aquest feedback amb el lector,
sí,
no?
Sí, això ho vam trobar a faltar molt durant la pandèmia. Clar, ens vam plantejar si realment fer presentacions online seria el futur, no? Però veiem que és un complement, s'ha quedat com un complement. Hi ha moltes llibreries que sí que van filmant i van fent amb Instagram les presentacions, però el públic i el llibre estan allà i necessita signar-lo, i aquesta xerradeta del final i aquesta, no sé, són coses que penso que no tenen massa, no es poden fer d'una altra manera.
Mira, ara m'has obert la porta, parlant de noves tecnologies, a preguntar-te si creus que seguim llegint prou, i seguim llegint prou com a enamorats de la lectura, allò, mullant una mica el dit, passant la fulla, o cada cop hi ha més tablets, hi ha més telèfons, i per tant això es va perdent una mica. El llibre, no tant la lectura, però el llibre físic.
El llibre físic, jo crec que... Jo penso, tampoc, clar, no tinc les dades, però jo penso que no, pel que sento, la gent continua dient que com el paper no hi ha res, no? Però que sí que és veritat és que la vida se'ns complica, i a vegades viatgem, i aleshores és més còmode un altre suport, perquè si te'n vas, jo que sé, una maleta amb 3 llibres que pesen un quilo, doncs... és a dir, jo ho veig com a suports complementaris, però l'olor del llibre en paper, això que dius tu, no? Allò a més, hi ha gent que encara fa allò de doblegar...
Jo ho faig, això.
Doblegar el punt, sí. No? Que estan, doncs, subratllar, jo subratllo tot el que vull, i a vegades em renyen, no? Dic, escolta, que el llibre és meu,
correcte.
Jo subratllo el que vull, me faltaria, no? I posar notes al marge, que al cap d'uns anys agafes el llibre i dius, ostres, què vaig posar aquí? I això és impagable, no? No té una comparació amb res.
Ara diem tot això, que a mi em sembla molt romàntic, de la lectura, el passar el full, l'olorar el llibre, i sobretot quan anem a comprar un llibre. A mi m'agrada molt fixar-me en les portades.
Sí.
Deixeu-m'ho dir, perquè La vida secreta de Sílvia Nolan té una portada meravellosa, meravellosa. D'on surt aquesta idea?
Doncs de la gent, evidentment, de Columna, no? I a més, no solament és això, sinó que el que jo els agraeixo moltíssim és que han donat els meus llibres, i al final del llibre, la contracoberta, tenim els 3 que ha publicat Columna, no? Sí. I tots tenen un aire molt similar. És a dir, que això de donar... Que hi ha gent que m'ho diu, sé que esteu per la coberta, no? Doncs això de donar als llibres una mica la personalitat de l'autor o de les obres de l'autor, doncs és una feinada, no? Jo els hi agraeixo moltíssim, a mi m'encanten.
Núria, des del dia que dius... A mi m'agrada molt escriure, jo vull dedicar-m'hi a això. Fins ara, t'imaginaves haver arribat fins aquí?
No, perquè sempre he anat passet a passet, no? És allò, jo estava encara a l'escola, vaig fer la primera novel·la juvenil i aleshores el passet era el que jo volia era que me la publiquessin. Ostres, si me l'arriben a publicar, pam, la publiquen. Aleshores demanen, bueno, doncs un altre passet farem... I sempre he anat molt passet a passet, és una carrera llarga, penso, i no projecto massa. És a dir, jo m'endinso molt amb la història perquè disfruto moltíssim escrivint i aleshores tot va venint, no? Però intento no projectar massa, perquè és un món difícil per fer projectes.
I ara et faré córrer, doncs. Tens proper projecte ja o no?
A mitges tinc coses pensades. Jo volia acabar com a mínim la primera etapa de la promoció, aquesta més intensa, per poder-me dedicar a fer sinopsis de les idees que tinc al cap. M'agradaria canviar una mica de gènere, però encara no tinc res pensat, eh?
Canviar de gènere. T'agrada tirar-te a la piscina, eh?
Sí, perquè els reptes són els reptes. És a dir, jo penso que els llibres per adults que he escrit ara tenen un segell, tenen la dona, la història del segle XX, sobretot a Catalunya com a protagonistes, a vegades no tant a Catalunya com a tota una vida, però vaja. I jo penso que corro el perill de sentir-me massa còmode amb això. Aleshores, doncs, és qüestió...
Fora de zona de confort, eh?
Exacte. És qüestió de posar-me un altre repte. Que si surt bé, perfecte, que no... La vida és vela.
La vida secreta de Sílvia Nolan, de veritat, editat per Columna. Compreu-lo aquest Nadal. Compreu-lo aquest Nadal, que val molt, molt la pena. Sobretot, més que comprar-lo, regaleu-lo. Regaleu-lo aquest Nadal, perquè val molt la pena.
És un llibre molt bonic, que tu ho has dit, per regalar, eh?
Sí, tant, i tant. Núria Prades, ha estat un plaer parlar amb tu, conversar amb tu sobre aquesta història
també
preciosa que ens portes en aquell llibre. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.